Jo dic, que el celebrant abans, mira, perdona, avui no llegiré, que estàs afònica? Dic, no, no, afònica res. És que aquest text de Sant Pau jo no el vull llegir i en ple segle XXI no el vull llegir. Ah, bueno, no preocupis, el canviarem. Vale? No és res, però sí que és. Vull dir que de coses petites en podem fer tots, homes i dones. I aquestes coses petites ens fan caminar i fem història, perquè les dones fem història.
Una cosa petita que es pot fer, i és l'excusa d'aquesta entrevista de cada any, és comprar l'agenda llatinoamericana, anar o assistir a les conferències que es fan o les presentacions que es fan. Avui hem citat la de Figueres, a veure si acabem de lligar algun col·lectiu de l'Escala que la vulgui presentar també en aquí. I lligat amb l'agenda, en Jordi ens porta sempre el calendari. Un calendari on hi ha una recull de personalitats i efemèrides, on ens porta el mapa de Peters, aquell mapa que on veiem la terra de Caspar Vall i ben estiragonyada, podríem dir, però no, aviam, és una representació ben significativa de la importància sobredimensionada que donem a l'Occident i infravalorada que donem als continents del, diguem-ne, o mal anomenat Tercer Món, o no, o és un Tercer Món. Vulguis que no. Jordi, una petita referència a aquest calendari i un any més l'edició del mapa de Peters.
Sí, el mapa de Peters ja va sortir l'any passat i esclar, l'hem girat al revés. I esclar, el mapa Peters, els que el coneixin, sapigueu que els mapes tenen una intencionalitat, i el tradicional Mercator, doncs resulta que els països enriquits són manipulats, són més grans, i els pobres són més petits. Llavors va venir un cartògraf que es deia Peters i que va fer un mapa que es costa no 100% a la realitat, però sí que quasi bé. Llavors, aquest any, quan vam fer l'edició, vam dir, doncs, el farem girat. I per què el feu de girat? O per fer pensar, esclar. Per què? Els rics sempre han de ser dalt i els pobres han de ser baix. A veure, girem. I hi ha aquesta connotació, no? I llavors nosaltres oferim cursos, un taller, explicant la història dels mapes, el per què els mapes són així i per què ara surt aquest nou mapa, per tenir una mirada més justa del món. Bé, llavors també editem, entre molts altres materials, doncs aquest recurs pedagògic que és el calendari, i el calendari és socialitzat, com tots els temes de l'agenda són socialitzats. Avui, si tenim l'agenda llatinoamericana amb el tema de gènere, va ser perquè es va preguntar, perquè es va socialitzar i es va valorar que aquest tema era un tema pendent, molt delicat, però que havia de sortir. El calendari també tenim en compte, doncs, que hi hagin personatges de tot el món, però sempre hem tingut en compte que almenys més de la meitat fossin paritari, és a dir, que tant hi fos d'homes com dones. L'any passat la majoria eren dones, i aquest any també. I tenim religiosos, que hi surt un religiós, però també un polític. I recordem la figura d'en Fidel Castro. Alguns diuen, no, Fidel Castro. Oh, bueno, Fidel Castro, perquè resulta que els mitjans de comunicació ens han fet veure que un país oprimit resulta que se n'està sortint, malgrat l'opressió. Doncs, per què no un reconeixement a persones que amb els seus errors, perquè tots som persones i que tots cometem errors, doncs també ha fet coses bones. Doncs nosaltres hem portat en Fidel Castro en el calendari d'aquest any, com al seu moment hi van posar un Chávez, que també va ser manipulat pels mitjans de comunicació. Per tant, fixeu-vos que a vegades l'agenda i els recursos pedagògics incomoden. I el que volem és això, que amb tota llibertat nosaltres podem expressar i ho podem posar a debat, i podem parlar-ne. I si debatim, jo a vegades vaig a algun lloc creient que jo tinc la raó, però no, com escolto un altre i dic, oita, veus, la raó que tenia i és diferent. Hi ha aquesta riquesa d'aquest debat, i per això nosaltres insistim tant amb els debats. Actes com avui, aquí, en la ràdio, potser la gent no pot participar tan directament, però amb un acte públic, un acte de presentació, un acte de debat, sí que pot participar. I aquesta comunicació és vital, perquè avui tenim molta informació, però no tenim la comunicació de veure'ns, de tocar-nos, de mirar-nos, de saludar-nos, i això és vital també. I això també és el que pretén, doncs, l'agenda llatinoamericana. Per tant, benvinguts tots aquests recursos pedagògics que els podem trobar per internet, aquest calendari, el que pugueu tenir, i el que no, com insisteixo molt, gratuïtament el podeu obtenir a la coordinadora d'ONGs.
A Ràdio L'Escala, un any més, jo agraeixo molt efusivament a en Jordi Planes que hagi vingut explicant-nos i a presentar-nos a l'agenda. En aquest cas, 27a agenda, 27 anys ja consecutius de publicació d'aquest magnífic document o aquesta eina de treball, de divulgació i de consulta diària. Avui, presentació a Figueres. Un dia a concretar, jo estic segur que en farem també una a l'escala. Moltes gràcies, Jordi.
Gràcies a vosaltres, tot acord.
Avui en Jordi ha vingut acompanyat de la Joquima Tomàs i Serra, que està participant a totes les presentacions que s'estan fent aquest any. M'ha agradat molt compartir aquesta estona amb tu, Joquima.
Gràcies, moltes gràcies, molt amable.
Fins una altra. I permeteu-me posar-hi una cita, perquè tinc el calendari aquí davant, si més no el calendari en format punt de llibre, i una picada d'ullet a l'escala, perquè quan parlem d'igualtat de gènere, ostres, a veure, una figura emblemàtica i que ens estimem molt i molt és la Caterina Albert. I la cita que surt en el mes de gener aquí diu: no ha de quedar ningú d'aquí a 50 anys que digui Víctor Català quan vulgui dir Caterina Albert.
I que, perdó, va haver de fer igual que la del segle XVIII,
sí, senyora,
per canviar-se, fer un pseudònim per poder publicar. Perquè si quan ella va publicar Solituds hagués posat la seva firma...
Hauria sigut una cosa...
No, és que no hagués pogut escriure res més. Res més. Això l'haurien arraconat i no hagués pogut escriure res més.
Doncs fins aquí aquesta entrevista, Joaquim. Moltes gràcies.
A
Jordi, a reveure.
Gràcies a vosaltres.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Bé, fins aquí aquesta entrevista que li fèiem a Jordi Plana i Joaquim Tomàs, referent a l'agenda llatinoamericana 2018. Bé, i és aquell moment que comencem ja la segona part de Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera, i també dels... Ho fem com ho fem sempre, amb uns consells publicitaris, i de seguida tornem a estar aquí. Fins ara.
Premi, premi! Ja és aquí el rasca-rasca de l'Obet.
Rasca l'Obet i sigues guanyador de premis en metàl·lic per bescanviar en establiments associats de l'Escala.
Hi ha 6.000 euros en premis.
Obet, amb el comerç viu, l'Escala hi guanya.
I guanyem tots.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatge, vistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972 610 204.
Els divendres a les 8 del vespre i els dissabtes a les 4 de la tarda podeu escoltar una nova sessió de cine a Ràdio L'Escala.
Les estrenes, la cartellera, les novetats en DVD, tràilers, bandes sonores i molt més en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
Recordeu tota l'actualitat del món del cinema a Ràdio L'Escala, el programa de cine. Estrena els divendres a les 8 del vespre i segon passi dissabte a les 4 de la tarda.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I reprenem aquest Matins de xarxa, el més calent a l'Aigüera, començant aquesta segona hora, i ho fem, com cada dia, amb l'abans de l'informatiu, l'abans que ens porta l'Abel. Abel, bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora, Joan.
Bé, sabem, més ben dit, o avancem el que tractarem avui al punt de la una a l'informatiu.
Sí, mira, encara estava fullejant l'agenda llatinoamericana, tema d'aquesta entrevista que ens ha ocupat bona part de la primera hora, i serà precisament una de les notícies de l'informatiu. Un any més surt a la venda l'agenda llatinoamericana mundial. El 2018, ho hem escoltat, és dedicada a les desigualtats de gènere. A més del calendari, inclou un centenar de pàgines amb textos de firmes tan prestigioses com José Saramago, Eduardo Galeano o Pere Casaldàliga. A banda de l'agenda, ens fixarem en cap de setmana i farem la notícia prèvia de l'aplec de Sant Martí aquest diumenge a la tarda. 44è aplec amb ofici solemne i acompanyament de coral al migdia i a la tarda, el que és estrictament aplec amb l'audició de sardanes a càrrec de la cobla local, la principal de l'Escala. Ja que surten temes musicals, posem-n'hi més. Batuscala. Després de l'èxit que ha tingut el grup de percussió Batuscala, aquest curs escolar s'ha apostat per la creació d'una versió infantil anomenada la Batus Kids. Creada el 2012, la Batuscala és una formació de batucada dedicada a l'animació popular, però amb la particularitat que incorpora també una secció de vent. I ara la secció infantil amb aquest curiós nom de la Batus Kids.
Kids, sempre ara, tot l'infantil ara és Kids.
Doncs, Joan, ja tardem, eh? A veure si comencem a crear la ràdio Kids.
Estaria pas malament.
Clar, eh? La Mainada escolta la ràdio, podria escoltar la ràdio, hauria d'escoltar la ràdio.
Hauria.
Jo crec que l'escolten poc, però
hauria d'haver-hi programes dedicats a ells, també.
Per escoltar-nos a nosaltres dos, ostres, no hi trobaran gaire res, la Mainada.
Més aviat no.
Més aviat hi trobaran vicis més que virtuts, no? Sí. Però si creem alguna cosa de cap i de nou pensat i ideat especialment per ells, doncs, guita, obre aquella pàgina, aquella pestanya que tenim de projectes de la Higuera.
Sí, i apunto tot aquest, eh?
El Radio Kids.
Radio Kids.
Radio Kids. No parlarem de Radio Kids a l'informatiu, però en canvi sí que farem un repàs a l'agenda d'activitats, tot allò que hi ha previst aquest cap de setmana a l'Escala. Una ullada també a l'agenda esportiva. Demà, per exemple, el primer equip de futbol se'n va cap al Ripollès, a Sant Joan de les Abadeses, juga contra l'Abadesenc. Atenció, perquè hi ha hagut com... No sé si qualificar-ho de moment no de crisi, però hi ha hagut una mica de malentès perquè l'Abadesenc volia ajornar el partit o canviar-lo de data, si més no, argumentant que coi que coincideix amb la gran manifestació que hi ha convocada a Barcelona i que tindrien ganes d'anar-hi i tal, i pels motius que sigui, un cop s'ha fet recompte de tots els pros i contres, l'Escala els ha dit que, home, no, la setmana passada ja en vam ajornar un, dues setmanes seguides sense competició seria greu, i per tant no s'ha canviat. Recordem-ho, per canviar un partit de data hi ha d'haver consens o hi ha d'haver entesa entre els dos clubs.
Sí, bueno, depèn de quins esports, eh? Hi ha altres esports que si el fas amb un X temps, no fa sentiment de l'altre. Ah,
però jo entenc que tot això ha passat aquesta setmana.
Sí, en poc temps sí que ha d'haver-hi consentiment. Per exemple, l'Abadesenc, més enrere hagués dit, després sí que només li hagués comunicat en l'Escala i després ja...
I té la seva lògica. Un mes vist o dos mesos vist, escolta, aquell dia hi haurà una festa local o hi haurà no sé què, intentem canviar-lo del dissabte pel diumenge o suspendre'l per un altre dia. Llavors té raó de ser. Ara la mateixa setmana...
No. I suposo que hi ha hagut altres equips que també ho deuen haver intentat perquè els seus jugadors o components de la Junta voldrien anar...
I els equips que els hi haurà passat per ull. Perquè ahir jo en parlava amb un responsable d'una junta d'un altre equip, d'un club d'aquí molt a prop de l'Escala, que s'esparracava les vestidures i diguin, ostres, ens ha passat per ull, no en comptàvem, a la quarta catalana. I dos equips que són veïns, que quasi traguen el nas per la finestra veuen un poble a l'altre, no? Que tots dos haguessin estat absolutament d'acord. Doncs no van pensar demanar-ho amb l'antelació suficient. No sé si s'ha de canviar un partit d'horari, la data límit és el dimecres, ho dic per dir, però em sembla que va més o menys per aquí, i ni un ni l'altre van comptar i llavors es van donar compte que coincidia, que hi havia aquesta coincidència. En fi, serà un dels partits del cap de setmana a l'Escala al camp de l'Abadesenc. En bàsquet, a nivell de sèniors, juga només el de primera catalana, el primer equip que rep l'Arenys de Mar, a veure si... l'Arenys Bàsquet, a veure si canvia una mica la tònica dels últims dies, que li han fotut unes repassades
sembla que sí.
Importants. I de tenis de taula, l'equip de primera estatal, que està guanyant tot allò que juga, el CERC juga o rep el Mataró. Aquests els partits més destacats, en tot cas l'Ivan ens en farà tot en detall amb les veus dels protagonistes, les anàlisis, els comentaris pertinents, just després de l'informatiu. A les notícies encara comptarem, com sempre, amb la previsió meteorològica, el temps amb Sergi Corral. Avui obrim cap de setmana. Un cap de setmana amb panorama bàsicament assolellat, amb cel clar i tramuntana, que es mantindrà amb cops fluixos, no massa consideració, fins demà dissabte al matí.
Em penso que tindrem un petit estiuet de Sant Martí. Si sí, sí. Llegies la previsió que feia ell el seu blog, que no hi haurà problemes pel dia de la plec i demà també un dia així. Bastant, no fred d'hivern, però fresquet, però no serà allò de tramuntana forta.
Un estiuet d'un dia.
Un estiuet d'un, sí, de dos dies, quasi. De lo que és demà, dissabte i diumenge, que tenen tots els actes de la pleca a Sant Martí d'Empúries.
Pel que fa a l'actualitat, això.
Això. Doncs molt bé, doncs tanquem la pàgina informativa i ens anem amb la pàgina sorteig. Sí.
Va, doncs, si s'hi ha d'anar... Si s'hi ha d'anar...
Espera't, que... ara.
Si s'hi ha d'anar, s'hi va.
Vinga.
Anar per anar...
És tonteria.
Doncs vinga, cinturina i som-hi. Jo tinc un grapat de... tinc un grapat de butlletes...
De rasques?
De butlletes de rasques, que rasco allò que els oients me diguin.
Vinga.
No, només rasco les butlletes. I quan l'oient o la oient m'ho digui. És l'últim que rascarem aquesta setmana. Si hi ha trucada, li donem un minut de marge, no pas més.
Vinga, jo de moment també estic comprovant el nostre número de WhatsApp, 627 40 53 99, per si algú volia que li rasquéssim la butlleta, el cartró. Però de moment no tenim res. Vull dir que
cartró.
El tenim.
Cartró o cartaró?
O cartaró. Popularment diguem cartaró.
Cartaró.
Cartaró. Cartró, això costa més de dir-ho.
No? Com un tros de cartera. Cartaró.
Cartaró. Cartró, cartaró.
Normativament, cartró.
Cartró. Sí.
Cartró.
Popularment, cartaró.
Veig un llum que s'encén, no sé si és
sí,
el telèfon.
Sí, tenim un llum que
si
ja de seguida...
Si serà pel programa o no.
Hola, bon dia, aquí parlem.
Hola, bon dia, amb la Carme Moriscot.
Ja hi és a la llista, la Carme.
Ja hi ets, Carme, a la llista.
No, jo no
dic
per rascar la
butlleta.
Sí.
Sí, però ja...
Tu vas trucar fora d'antena i et vam donar el número 1 pel dècim, d'acord. Dècim, per cert, que ha quedat desert,
Ah, sí?
Però et va tocar tu.
Sí, esclar.
Ai, esclar,
i ahir
no era a casa.
Cuita.
Com a tu,
bueno, ha quedat nul, això ho dic ara, per poder hi ha un premi, i poc que t'ho direm si ha tocat o no ha tocat. No t'ho direm pas, perquè ja ho diguem millor.
Si
les tres no s'ha recollit, no coneixem a ningú.
No.
Escolta, guarda'm el bitllet si no ha tocat.
No, si ja estem esperant que acabem la programació per fotre el camp.
Que
ja hem encarregat el tiquet. No, ja hem encarregat el bitllet d'avió ja.
Si ha tocat, però si no ha tocat, me'l guardeu pel meu home.
Ah.
Que feu col·lecció.
Sí, feu col·lecció.
Però és que feu col·lecció de tots, El Simon...
Jo, menys d'homes i de calés que no hi arribo, faig col·lecció de tots.
No, ja ho sé. Ja.
Va, rasquem. Què hem de rascar?
Rasca.
1, 2, 3...
Sí, ja ho sabia, però si he trucat...
Posa-n'hi un altre, demana-m'ho, va. Demana-m'ho bé, però...
Ai, de veritat?
Sí, home, sí.
A veure, el maco bonic, posa-n'hi un altre, sisplau.
Jo el tinc aquí davant, però què he de fer amb ell?
Rascar.
Que hem donat un de gros,
Que n'hem donat un de gros aquesta setmana.
Ah, sí? Poc vaig sentir-ho.
Ostres, Carme, és que...
Tu perds tot,
Tu
perds tot.
Mira,
què
va ser, el mateix dilluns o dimarts que el vam donar?
Sí.
Ah, bueno, doncs era aquests dies que era fora.
Vam donar 100 euros.
Ostres, que bé!
Un premi de 100 euros.
Dels 5 hi ha, n'hem donat un. Encara en queden 4.
Hi ha només 5 premis de 100 aquest any.
Oh, carai, doncs així... I a qui va tocar, si es pot saber?
A la Maria Colls.
Ah, molt bé.
Uh-huh. Escolta'm, Carme, no te donem pas número perquè ja en tens.
No, ja en tinc jo, per això. Jo només he tocat pel rasca.
Doncs rascar d'estar.
Molt bé, doncs moltes gràcies, bonic.
Adéu,
que us vagi bé.
Vinga, adéu, Carme.
Adéu-siau. Si algú no té número encara i vol que li rasquem...
Vinga.
Última oportunitat. Mentrestant, recordem que tenim 9 números, dels quals el 3, que és la Maria Colls i li va tocar el Premi de l'Obet, doncs ja no entra en el sorteig dels croissants, i la Carme Moriscot, que li va tocar el 10, tampoc entra en el Premi dels croissants. Així donem, repartim joc amb tots els participants. Per tant, en l'operatiu o l'aplicació aquesta hauríem de posar-hi del número 1 fins al 9, amb el benentès que si surt l'1 o el 3...
Val.
En traurem un altre.
Perfecte.
Sí?
Repassem qui tenim.
Vinga, amb el 2.
Amb el 2.
La Francisca Callol.
Amb el 3.
La Maria Colls.
Amb el 4.
Dolors Casadevall.
Amb el 5.
Manolita González.
Amb el 6.
Anna Maria Sureda.
Amb el 7.
Carme Coll.
Amb el 8.
Ximinis.
I amb el 9.
Carme Pallarès.
Molt bé. Doncs ja els tenim. Jo els tinc tots posats.
Endreço't el duro. S'ha acabat això de rascar fins dilluns. I ja pots començar a fer rodar.
Doncs vinga, ja, això va rodant.
I jo dic que... Prou.
Doncs el número 7.
El 7 és el de la Carme Coll.
Carme Coll.
La Carme Coll, sàpiga, doncs, que té un val o un tiquet aquí a la ràdio que ens hauria de venir a recollir, que li donarà dret a 4 croissants de pastisseria Torrent. Aquells croissants torrats, cruixents, flairosos.
És que ara obriré la finestra i ja els...
Haurà de fer 4 passos perquè ho té tocat a casa, la Carme.
Sí.
Doncs mira, això és l'esmorzar de demà.
Ja té l'esmorzar pagat per demà.
S'han de recollir els dissabtes sempre, el premi dels croissants. Vull que ens vingui a buscar el tiquet i demà pot anar a buscar els croissants.
I sobretot al matí.
Si les trobes calents encara més. Ui, amb aquell cafè en llet, un bol de cafè així, un perol. Així és de gros. Dissabte hi pots perdre una mica de temps.
Que t'hi pots banyar dins, no? Gros? Pots banyar-t'hi a dins?
Vas a fer un bany de cafè en llet. Escolteu-me, això són els sortejos d'aquesta casa, de Ràdio L'Escala a l'Aigüera, possibles gràcies a col·laboracions com les de Pastisseria Torrent amb aquest sorteig de croissants. Col·laboracions com la de l'anxova milionària i en Fèlix al capdavant, que ens regala un dècim cada setmana per repartir els nostres oients. O col·laboracions com la del gremi del petit comerç de l'Escala, l'Aubet, que ens porta un grapat de cartrons de la promoció del rasca-rasca de tardor, que dona premis com el que vam donar el dimarts a la Maria Colls, 100 premis, un premi de 100 euros per gastar a les botigues de l'Aubet.
Molt bé, ho deixem aquí?
Fins aquí, doncs.
Doncs t'esperem a la una per anar ampliant els continguts que hem avançat en l'informatiu.
Va, doncs, fins a la una.
Bé, doncs aquí tenen els... el sorteig que fèiem... La Carme Coll ja ho sap, que pot passar aquí com... bueno, abans de les 3, com vulgui, abans de les 3, per venir a recollir aquest val, per anar a recollir aquests 4 croissants, 4, per anar a esmorzar demà. I ja els números, els telèfons continuen oberts per ja la setmana que ve, doncs, que també tindrem sortejos. Ja poden començar a trucar, si volen, que els donaran un número. Bé, i avui variarem un xic la programació. El programa... tenim el Rentaplats. El que sí que ens guardarem és el cinema a la xarxa amb en Víctor Alexandre per la setmana que ve. Parla de Lluís Llach. És bastant interessant perquè ens explica la relació que ha tingut Lluís Llach amb el cinema, que doncs, hi ha participat amb algunes pel·lícules fent la banda sonora, com la de Borrasca, i altres que ja ha col·laborat amb alguna que altra cançoneta. Avui és molt interessant, doncs, el que ens explica en Víctor Alexandre, que ho guardarem, doncs, per la setmana que ve, perquè avui, doncs, amb l'entrevista, la llarga durada de l'entrevista ens ha fet variar un xic el que era la programació habitual. Bé, el que farem ara, doncs, si m'ho permeten i si els hi sembla bé, doncs, irem al moment que ho tinguem tot arreglat i tot aclarit, a l'apartat musical, sempre doncs, que quasi avui podem dir que no hem pogut escoltar cap tema musical, i bé, doncs, seria bo escoltar algun que altre tema que meridés amb tota la informació que hem anat donant. I avui és l'aniversari d'Ennio Morricone. El recordem amb un d'aquells temes, d'aquells westerns, amb aquest Por un puñado de dólares, d'aquella trilogia de El bueno, el feo y el malo, La muerte tenía un precio por un puñado de dólares, amb en Clint Eastwood com a protagonista, que quasi és que ni parlava. Per un punyado de dòlares formava part d'aquesta trilogia que anomenaven l'Espagueti Western, moltes d'aquestes pel·lícules rodades al Maria. 12 i 25 minuts, i és aquell moment dels que fem una secció que abans la fèiem, entrava al matí en xarxa, el més calent a l'aigüera de 12 a 1, i ara per ajuntar doncs, els temes de cinema l'hem passat a la primera hora, però avui és per motius d'aquesta llarga entrevista, motius d'espai, la tenim ara en aquests moments, aquest rentaplats. Què fem amb els rentaplats? Doncs rentem plats de les notícies que es donen durant la setmana a l'informatiu, els posem a cinc i els posem en el nostre rentaplats que tenim aquí a Ràdio L'Escala, aquest de rentaplats que cada setmana el fem treballar. Comencem per la paraula. La paraula és diabetis, que va ser la conferència que va anar a càrrec de la farmacèutica Anna Solés per informar sobre aquesta malaltia, sobre la diabetis. Es van explicar en què consistia la malaltia i quines són les mesures que calia prendre en cas de patir-la, tant en medicació, alimentació com higiene i cura del cos. El número 4 és el número de la setmana d'aquest rentaplats. En l'últim ple municipal, que es va celebrar dilluns 30 d'octubre, es va aprovar un nou pla d'usos de platges de l'Escala per als propers 4 anys. El canvi més significatiu respecte al pla vigent fins ara és que a la platja del Moll Grec hi haurà un xiringuito menys. I després del número 1, el noi, o la noia, que cas és el noi, que és el que va ser escollit hereu de l'Escala, Víctor López. Sembla que passa per mal moment el pubillatge escalenc, que costa trobar persones que vulguin ser hereus o vulguin ser pubilles, i doncs, va ser Víctor López el que li va tocar aquesta última festa a ser escollit com hereu de l'Escala, amb una audició que no havia, una edició, més ben dit, que no hi havia candidats ni per pubilla, ni per pubilleta, ni per hereuet. Es va celebrar el dissabte passat amb l'assistència de més d'una vintena de poblacions d'arreu de Catalunya. Ara, sí, una cosa que s'hauria de pensar, s'hauria de mirar, de buscar un altre sistema per intentar animar les noies escalenques i els nois escalencs i els petits també per anar completant tots els esglons de la pubilla, com són la pubilla, l'hereu, com són la pubilleta i l'hereuet. I l'anxova per l'agrupació artística local, que un any més està preparant ja una obra, aquesta vegada es titula Pels Pèls, una comèdia que s'estrenarà el primer cap de setmana del mes de desembre, l'1, 2 i 3, a la sala d'actes del CER. Bé, una vegada més arriba una obra per l'agrupació artística local, aquesta obra que sempre es presenta l'últim cap de setmana de novembre o al començament de desembre, alguna vegada s'ha hagut d'ajornar, però sempre fidels a la cita anual l'agrupació artística local que li dona l'anxova. I la vaca tremolosa una vegada més, i fins que això no se solucioni, doncs anem continuant els que estan retinguent els polítics catalans a les presons. Per als presos no, els presos els donen l'anxova per el que estan resistint, sinó per els que fan que hi hagi presos polítics, que l'estat espanyol sigui una taca negra dintre dels llocs encara on hi ha presos polítics. Bé, i aquests són els plats del rentaplats, els plats que hem rentat avui. Diabetis, la paraula, 4, el número, Víctor López, el noi, l'anxova, l'agrupació artística local. I la vaca tremolosa, continuem, com he dit, una setmana més per els que han posat els nostres polítics a la presó. Bé, i tornem una altra vegada a la música. Ha passat una hora, això feia temps, jo no recordo que hagués passat mai, doncs que no tinguéssim quasi cançons per posar, perquè els temes que tenien emplenaven quasi tota l'hora sense necessitat de fer-ho. I avui, doncs, el protagonista musical és el compositor Ennio Morricone. Una altra de les cançons, els temes coneguts de pel·lícula, és aquella d'aquests set magnífics, los siete magníficos. Thank you. Los Siete Magníficos, un altre dels temes, una altra de les pel·lícules, més ben dit, musicades per Ennio Morricone. Bé, i ens anem a la secció de topònims, i avui doncs, també amb una població relacionada amb el món del cinema, perquè allà hi havia uns estudis que també s'hi havien fet pel·lícules, sobretot relacionades amb l'oest americà, Esplugues de Llobregat, que havia sigut coneguda com Esplugues City, i que en aquells estudis avui dia doncs, s'hi fan representacions del que eren aquestes pel·lícules de westerns, s'hi fan espectacles. Esplugues de Llobregat és la protagonista avui de la secció Topònims.
Topònims. L'origen onomàstic del nom es remunta a l'època catalana, és a dir, a la repoblació dels segles 9 i 10 després del domini musulmà. Enclavat entre Sant Just d'Esvern, Sant Joan d'Espí, Cornellà i l'Hospitalet, Esplugues de Llobregat és municipi fronterer amb Barcelona. Aquest fet ha marcat la història de la vila des del seu origen, essent un punt d'enllaç de camins i carreteres cap a la capital catalana. De fet, fins l'any 1990, Esplugues va pertànyer al Barcelonès. Fins ben entrat al segle XX, Esplugues tenia en l'agricultura la seva base econòmica. A més, és un element espluguí característic el treball de la ceràmica, molt valorat arreu de la comarca. Però què significa Esplugues? D'on prové el nom? Aquesta és l'explicació més ajustada segons el director de l'oficina onomàstica del IEC, Josep Moran.
Esplugues és clar. Espluga vol dir coves. Devia ser un lloc que hi havia coves, oi? Que n'hi ha encara, eh? Devia... en les quals aquestes coves eren molt útils per guardar cereals, així, productes de la, del camp, oi, o botes de vi, o eren cellers, vaja, encara n'hi ha, de coves aquestes.
Com a curiositat espluguina, podem dir que, tot i que ronda els 50.000 habitants, Esplugues és el municipi més petit en extensió de tot el Baix Llobregat.
Esplugues del Llobregat, la població avui protagonista en la secció Topònims, aquesta secció que ens porten des de la xarxa, on es dona a conèixer l'origen del nom d'un poble de Catalunya. Bé, doncs continuem aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. És aquell moment que el cine és el protagonista. Bé, i després d'escoltar aquesta sintonia de Sol ante el peligro, sempre tenim cada divendres a l'home que el tenim sol davant del perill, com és en Jordi Orno. Jordi, bon dia, bona hora.
I aquest perill es diu Joan Brugués, eh?
Exacte. Però,
quin, vés a saber, quin una en té empescada. Avui podem, la veig molt relaxat.
Espera't. Bé, avui estava mirant si es busca allà a internet, a les llistes aquestes que a vegades miro sobre coses del cine, i avui m'ha cridat l'atenció una, i te diré tres noms, i després, aviam si saps què tenen en comú. Te diré Sean Connery, Daniel Day-Lewis i Gene Hackman.
Sean Connery, Daniel Day-Lewis i Gene Hackman.
Què tenen en comú aquests tres actors? Què diries que poden tenir en comú?
Que són escocesos?
Bueno, Gene Hackman no sé si és escocès o és britànic. Ara sí que m'han mort.
Del que estic convençut és d'en Sean Connery.
En Sean Connery és escocès. En Daniel Day-Lewis em penso que és, no sé si és galès.
Ah, però penso que és galès, que són britànics.
Bueno, en Gene Hackman... Però no va per aquí.
No va per aquí.
No va per aquí. Són tres actors que han decidit retirar-se. Un el 2011, l'altre en Gene Hackman el 2008... I en Danny Day-Lewis es va decidir retirar el 99, el que passa que va fer alguna altra cosa.
Sí, perquè això de les jubilacions voluntàries dels actors és una cosa que és com els cantants,
sí,
que diuen plego, i llavors s'ho repensen, llavors els tornen a cridar. Llavors, és que... Aviam, hem d'entendre que són unes feines... que a vegades no només depèn d'ells la decisió. Home, evidentment sí que depèn d'ells.
Home, són tres actors consagrats, aquests. Vull dir que...
Exacte. Però es deuen una mica també al públic que els va portar allà on han estat, allà on han arribat. I si els hi arriba una suculenta aparició... aviam, jo et posaré un exemple. Marlon Brando, Apocalipsi Now, va ser l'actor que més va cobrar. Però és que no només ho va fer amb Apocalipsi Now. A Superman, per als 5 minuts inicials de la pel·lícula on interpreta el pare de Superman, és un dels actors que va tenir el caché més alt...
Va cobrar més que Superman, podríem dir.
De tot el repartiment de la pel·lícula. Aviam, estaven ja, estan en la seva època de baixada, però, caram, quan els hi arriba un guió al que cap actor diria que no...
Sucós i suculent.
Sí, s'ho repensen. Ara, això sí, el fet d'anunciar la seva retirada, doncs ja els hi dona unes capçaleres de notícia bastant important. I llavors... que s'ho repensin. Ningú els hi retreu, eh?
D'aquests tres, en Sean Connery, ja quasi ho ha fet tot en el cinema, podríem dir, en Gene Hackman també, però, esclar, en Daniel Day-Lewis és aquells que diuen, ostres, poder massa jove s'ha volgut retirar.
Sí, però, esclar, també hem de tenir en compte de que la seva carrera professional a vegades també l'alternen amb teatre i l'alternen amb altres gèneres dramàtics, que bueno, que poder no donen tanta importància al cinema, eh? Però, per exemple, això ara parlant de retirada, en Sean Connery també va dir que no faria més del James Bond i després no només va fer una altra pel·lícula, sinó que la pel·lícula es deia No digues nunca jamás, que precisament es va fer fora de la franquícia oficial Bond. Però són d'aquelles curiositats que t'aporta aquest món d'una gent que ens dona la impressió de que estan en un estatus molt superior, però a vegades aquest estatus també els comporta una submissió en aquesta mateixa feina que els obliga a vegades a donar un pas enrere amb allò que havien decidit.
Podem dir que no, també, que en parlaves del teatre, no a tots els actors els agrada fer teatre, o no tots serveixen per fer teatre.
Ah, no, evidentment.
Un bon actor sí que és aquell que...
Exacte. Tu, quan sents entrevistes amb actors i els hi comenten, hi ha actors que te diuen, a mi m'encanta fer televisió, perquè el ritme de treball de la televisió és un, me va bé per adaptar-se a les altres meves ocupacions, per exemple. O n'hi ha que els hi diuen... Generalment, també val a dir que el teatre és una de les facetes artístiques que a la majoria dels actors no diuen que no. Aviam, poder dirà que no aquell que de sempre ha estat habituat a un mitjà. I llavors... Però és que la majoria dels actors venen d'escola de teatre. Perquè les escoles d'art dramàtic i tot això es basen en la interpretació teatral. Perquè traslladar-ho al cinema o traslladar-ho a la televisió és molt més fàcil que venir del cinema i venir de la televisió i traslladar-ho al teatre.
I un tercer desenvolupa, bueno, es veu també, si un actor és, podem dir, actor també és en el teatre, jo d'haver de fer una funció cada dia i, clar...
I que és a pelo. O sigui, el cinema i la televisió són molt truculents, i en canvi el teatre no és gens truculent, és a pèl. Vull dir, tu tens allà el públic i el que estàs fent en aquell moment doncs és el que s'està veient. No hi ha l'opció de dir tallem, repetim.
No, i tant. I el diàleg te l'has de saber, perquè jo a vegades hem vist que en el món del cinema, segons a quins llocs, inclús hi ha posat un paper amb el diàleg que han de dir...
Això s'ha vist amb algunes pel·lícules...
Algunes pel·lícules de
l'època dels anys 50 i tal. Evidentment, això s'ha professionalitzat molt i els actors ja cada vegada, quan fan cinema, rares vegades s'ha de repetir una presa perquè l'actor no se sàpiga el diàleg. Se repeteixen doncs perquè hi ha algun defecte que el director veu que el gest... És que se repeteixen preses per coses ben ben insignificants. Uh-huh. Perquè només perquè el director en aquell moment hagi vist que hi ha hagut una cosa que... Repetim-la. I després, quan la repeteixen, es queden amb la primera.
Sí, ja pot ser. Que a vegades perquè, la primera
perquè la percepció del director en aquell moment era una, i quan veu les altres repeticions, se'n dona compte de que en aquell moment la seva percepció era errònia. I això és el que... La gràcia i també la truculència del cinema i de la televisió, ja n'hi parlem.
Mm. Però també hi ha vegades hi ha la repetició per agafar-la també d'altres angles.
Ah, bé.
A fer d'altres tomes, diguem-ne.
Sí, però això ara amb el digital també s'ha solucionat perquè ja hi ha diverses càmeres. Però abans, quan les produccions eren cares, el material no era tan a l'abast de les produccions, i sobretot les independents, que no... Llavors, clar, tenien el set, el decorat muntat, i quan es havien de fer diverses tomes, doncs agafaven un... Sobretot els planos seqüència. Mm-hmm. Els planos seqüència eren des de que comença l'acció fins que acaba, no hi ha cap tall al mig. Sí, sí. Llavors, aquest planos seqüència el podien repetir des del punt de vista del personatge que està dins de l'habitació, per exemple, i repetir el mateix plano o la mateixa escena des del que està entrant a l'habitació. I llavors això dona lloc a curiositats, com quan fan el tràiler, que en el tràiler de les pel·lícules s'han vist escenes que hi han posat el tros rodat des de l'exterior cap a dins, sí. I en la pel·lícula surt el de dins, els de fora cap a dins. O sigui, surt el contrari. I esclar, si en el meu cas, que els tràilers i els clips que ens envien les distribuïdores en el programa de la tele, doncs veus moltes escenes d'aquestes, quan veus la pel·lícula te'n dones compte de que aquella escena l'han girat.
Però esclar, això t'ho dic tu, però jo segurament no me'n donaré compte.
Jo
veuré el tràiler i després, la setmana següent, veuré la pel·lícula...
O potser no veuràs el tràiler.
Però si veig el tràiler, diguem, el tràiler, i la setmana següent veuré la pel·lícula que la passa, no me'n donaré compte
d'això. Te'n pots donar compte si és una escena molt curiosa.
Molt curiosa, exacte.
Molt curiosa. En canvi, hi ha escenes que no surten. O sigui, que surten al tràiler i que els han eliminat del muntatge final. Mm-hmm. Però vull dir jo de que la repetició d'escenes a vegades no és només per al problema de la dicció o del saber-se el diàleg o d'algun error en les, sinó només per això, per tenir diversos punts de vista de l'objectiu.
Mm-hmm. Molt bé, doncs explicat tot el que hem explicat avui doncs, que hem parlat d'aquests actors que
ens n'hem anat d'uns actors que s'han retirat
a parlar de tràilers
i de rodar escenes de diferent punt de vista per poder-les muntar.
Bueno, el cine dona aquest joc,
sí, és
bo,
es porta d'un costat a l'altre.
Exacte. Molt bé, doncs Jordi, anem ja posant-nos amb el que podem anar a veure aquest cap de setmana.
Anem per feina. Tenim alguna comèdia...
Tenim de tot.
Pel·lícules de terror, tenim pel·lícula d'animació... Sí, tenim una mica de tot. I ja està... Bé, una mica... No, si és ficció, poder no. Aquest any, aquesta setmana, no. Diguem que no n'hi ha. Però, bueno, comencem. Una pel·lícula que es diu Algo Muy Gordo. És una producció espanyola que està protagonitzada per en Berto Romero.
Ah.
En Berto Romero també ha escrit el guió juntament amb el director, i en Berto Romero doncs, està acompanyat per actors coneguts del cinema espanyol com Carolina Banga, Imanol Arias, Javier Botet o Carlos Areces. La pel·lícula és un fals documental sobre com es treballa en un estudi quan s'està rodant, diguem-li, una sèrie o diguem-li una pel·lícula. I aquí s'explica els avatars que passen tots aquests personatges amb situacions a vegades una mica estrambòtiques, i també s'hi barreja evidentment la seva vida personal. Per tant, una pel·lícula, una comèdia per passar l'estona. Llavors anem amb una... Tu recordes aquella pel·lícula del Dia de la Marmota?
Sí, i tant. Inclús aquí van tenir molt de temps de sintonia amb en Josep, com feien el programa, la música, la polca aquella del Dia de la Marmota.
Doncs resulta que arriba Feliz Día de tu Muerte. És una pel·lícula... un macabre Dia de la Marmota, perquè el que passa és que la protagonista viu en un bucle temporal on, al final, sempre es mor. Perquè la maten. És Monsell que té que fer. Té que, cada vegada que es repeteix, anar trobant a quin és l'esgraó que toca per evitar que acabi el fatal desenllaç.
Però també passa el mateix dia...
No.
Jo ja, és l'argument, diguéssim.
T'he volgut fer la referència al dia de la marmota perquè aquell cada dia es despertava i li anaven passant els mateixos fets i havia d'anar trobant allà en quin moment canviava perquè s'acomplissin els seus objectius. Però bé, en aquest cas és una pel·lícula que podríem afegir-hi el toc terrorífic o de suspens. Aquesta setmana també ens arriba la Isabel Cuixet amb una nova pel·lícula. Aquesta nova pel·lícula es diu La Libreria i aquesta ens podria recordar Xocolat, perquè aquesta pel·lícula ens parla d'una vídua que obre una llibreria en un poble molt tradicional i que té problemes per obrir-la perquè en aquest poble tenen por de que a l'obrir la llibreria la gent comenci a conèixer llibres que en aquell moment estaven doncs, prohibits. Digue-li Fahrenheit 451 o digue-li Lolita. Llavors, recordem que a Xocolat el problema és que tenia la Josep Vinoja era perquè aquell poble també tenia problemes. Val, doncs fem una semblança que no té res a veure, evidentment, però és això. I, com sempre, la Isabel Coixet s'envolta d'actors i actrius de primer nivell com l'Emily Mortimer, la Patricia Clarkson o en Bill Nighy. Llavors tenim una pel·lícula de flaquers. Pel·lícules de reposteries, de pastisseries, ja de restaurants, ja n'hem fet algunes. Doncs aquesta és d'un flaquer. Un flaquer que és un home gran, agafa un aprenent, i aquest aprenent és musulmà, té un petit vici amb el tema de la Maria, però hi ha un petit incident amb la fleca que fa que les vendes es disparin com mai es havien disparat. Fins aquí puc llegir, però amb una mica d'imaginació. Si recordeu aquella pel·lícula El Jardín de l'Alegria, que fan unes galetes que a dins hi posen vés a saber a què, i llavors totes les dones aquelles van sempre... Bueno, doncs, aquí,
més o menys va. Per aquí van els trets.
El terror pur i dur el trobem en Mussa. Mussa és una pel·lícula de l'especialista per excel·lència d'aquest gènere, com és Jaume Balagueró. Bueno, doncs... Jaume Balagueró ens porta aquesta pel·lícula amb un repartiment on hi barreja actors anglosaxons amb espanyols com la Manuela Bellés o la Leonor Watling i la Franca Potente, en Christopher Lloyd i l'Elliot Cowan representarien la part, diguéssim, anglosaxona. És una persona que té un somni on es veu un assassinat, una dona, i aquesta dona al cap és morta, de veritat. Però, amb les investigacions, coneix una noia que també està tenint el mateix somni que ell. A partir d'aquí, doncs, intentaran averiguar què està passant. Però això, amb tocs terrorífics de veritat. Cinema d'aventures. Aventures ambientades en el món dels colonitzadors espanyols quan van anar a buscar el Dorado. Doncs bé, aquesta és la pel·lícula Oro, dirigida per l'Agustín Díaz Llanes i que es basa en una novel·la d'Arturo Pérez Reverte, un escriptor molt consagrat amb el tema d'aquest tipus de novel·les.
El capitán a la triste.
Exacte. Bueno, doncs aquí es tracta de quan López de Aguirre i Núñez de Balboa varen anar a colonitzar les Amèriques i van fer una expedició per arribar al Dorado. Això va passar al segle XVI. Passaje de vida és una pel·lícula argentina que ens retrau el moment en què el problema polític argentí, hi havia els montoneros i tota aquella colla de guerrillers que havien d'optar per passar a l'acció política i deixar la lluita armada, o al revés, en funció de la repressió dels anys 70 en aquella república. Aquesta és la història, bàsicament el plantejament d'aquesta història que passa als anys 70 a Argentina. I, doncs, bé, Chino Darín, el fill de Darín, n'és un dels protagonistes, la Sílvia Abascal i en Miguel Ángel Solà l'acompanyen en el repartiment. Llavors tenim una pel·lícula polonesa que va ser la candidata als Oscars per aquest país, que va ser premiada a diversos festivals, que es titula Spur, podríem traduir com El rastre. I és un thriller que podríem inscriure dins del pur estil nòrdic, aquestes pel·lícules de crims i assassinats amb aquest clima, amb aquest ambient gairebé fosc, amb la neu i tal, doncs aquí passa això. Hi ha una sèrie d'assassinats, una dona ja d'avançada edat que diu que té la solució als problemes, als assassinats, i que sap, que creu qui és l'assassí, però té un problema. Ningú li dona crèdit. I acabem ja amb l'animació, una pel·lícula d'animació japonesa sobre un nen que té un rellotge que permet veure en els yokai, que són uns personatges que només es poden veure si tens aquest rellotge màgic. La pel·lícula es titula Yokai Watch, la pel·lícula, i aquest nen el que passa és que un dia se'n dona compte que ha perdut el rellotge i no sap per què, però té l'opció de viatjar al passat i intentar desfer aquesta situació que fa que pugui veure en aquests, els yokai. I hasta aquí les estrenes.
Molt bé, doncs com sempre acabem amb el cinema de proximitat.
Bueno, però el cinema de proximitat, ja ho sabeu, una pel·lícula, bueno, quan hi ha dues pel·lícules, una d'elles és per Mainada, sí. El Pequeño Vampiro, una pel·lícula bàsicament per la Mainada, un vampir de 13 anys es reuneix amb la seva família per celebrar una festa i són perseguits per un caçavampirs. A partir d'aquí, doncs, una història ben clàssica de les pel·lícules de vampirs. Els vampirs són els dolents i el caçavampirs el bo. Aquí podríem girar-ho una mica, perquè el protagonista és el nen vampir. I La reina Victòria i Abdul és la pel·lícula dels, per ja una mica més grans. Recordem que està basada en el fet de que quan la reina Victòria va celebrar el 50è aniversari del seu regnat, doncs la Índia va enviar a uns personatges com a present perquè fossin els seus, diguéssim, criats, entre cometes. Però n'hi ha un d'ells que és un cult, que és un fa de secretari, i entabla una certa relació amb la reina i d'aquí surt una amistat que no és gaire ben vista a ulls, doncs, del cos diplomàtic tan estricte de la Gran Bretanya.
Mm-hmm. Molt bé, doncs això és tot el que ha donat de si, tot en quant a les estrenes, també com el cinema de proximitat, però, com sempre, acabem recordant que qui en vulgui saber més, avui a les vespre, amb el programa de cine, i repetició demà a les 4.
Sí, senyor.
Més, Jordi. Apa,
adéu-siau, fins la setmana que ve.
I amb en Jordi Arnó, que hem parlat de cinema, hem parlat d'un tema relacionat amb el món del cinema, aquesta vegada actors que s'han jubilat, o han decidit més que jubilar-se, retirar-se, i bé, a les estrenes del cap de setmana, que es poden veure als cinemes, com sempre. Bueno, ara últimament no ho diguem gaire, però abans sempre ho dèiem, que no hi havia prou pantalles, per tant, d'estrenes. Això vol dir que no totes les que ens explica en Jordi els podem veure en el cinema. Bé, i arribarem amb música de cine del protagonista avui, Ennio Morricone. Recordem que avui és el seu aniversari. Aquest compositor fa 89 anys. I amb una altra d'aquestes creacions seves, aquesta titulada Érase una vez el Oeste, de la pel·lícula Hasta que llegó su hora.
Era ser una vez de l'oeste de la pel·lícula Hasta que llegó su hora, temes de Ennio Morricone, que ha estat avui el protagonista musical amb les bandes sonores que va fer per tantes i tantes pel·lícules i sobretot del cine de pistoleros, que se sol dir, cine de pistoleros, els westerns. Bé, i amb la música posem ja el punt i final.
Allò que comença, ja ho sabeu, ja ho sabeu.
Doncs sí, ja ho saben, tot allò que comença té un final i nosaltres aquí posem el punt i final a tot el matí en xarxa, el més calent a l'aigüera de la setmana. Els deixem ara